Passen dos minutets d'un quart de dues del migdia. Què tal, Carme?
Hola, molt bé.
Ben tornada, també, tu.
Sí, però no es pot comparar. El meu ha estat molt més curtet que el teu de viatge.
Sí, però són coses diferents.
Sí.
Falten només unes setmanes per la Cimera Mundial contra el Canvi Climàtic, que s'ha de celebrar el mes de desembre a Copenhaguen, i ara per ara es respira força pessimisme. De fet, precisament aquest viatge que comentàvem que has fet tu ha estat per respirar aquest pessimisme.
A Suècia, que és la presidenta de torn de la Unió Europea, per tant està participant en aquestes negociacions, sí.
Obertament, hi ha molt pocs líders polítics que avui encara qüestionin l'escalfament global del planeta, però són una gran majoria els que encara no estan disposats a fer sacrificis econòmics en aquests moments per posar-hi remei.
És així, i a més ho hem vist també a Pittsburgh, per exemple. Les negociacions s'han vist enrarides darrerament per la crisi econòmica, que està jugant també un paper en totes aquestes negociacions, tant positiu com negatiu. Mira, perquè segons un informe de l'Agència Internacional de l'Energia, la crisi ha contribuït a reduir l'emissió de gasos contaminants aquest darrer any. Es veu que ha baixat la producció industrial i, per tant, això ha tingut un efecte en positiu. Uh-huh. L'efecte negatiu és que uns països endeutats i preocupats pel seu propi creixement econòmic no semblen disposats a fer totes aquestes aportacions de diners que caldria per anar reduint la nostra dependència en el carbó i en els combustibles fòssils.
Que segurament algú afegiria lògicament. De quants diners estem parlant?
Doncs la xifra més immediata ens la donava precisament aquesta setmana el ministre de Medi Ambient de Suècia, el país que, com deia, ocupa aquesta presidència de torn de la UE i que, per tant, lidera aquestes negociacions en nom dels 27. Segons el ministre Andreas Kallgren, només en els pròxims dos anys, del 2010 al 2012, es necessitarien entre 5.000 i 7.000 milions d'euros anuals. Kallgren, que ens va dir que no es considera pessimista, diu ell, sinó més aviat realista, criticava, això sí, l'actitud de l'administració Obama en totes aquestes negociacions prèvies.
El president Obama ha despertat grans expectatives al món, expectatives que hi haurà una acció contundent. Però, fins ara, aquestes expectatives no s'han complert. Els americans són molt eficients explicant els seus problemes polítics domèstics. Ho podem entendre. Però nosaltres també recordem als nostres amics americans que tots nosaltres tenim problemes domèstics a casa.
Quines paraules més oportunes,
claríssima,
les del ministre suec, eh?
Sí,
el ministre suec es va fer aquestes consideracions només 48 hores abans que l'acadèmia li concedís el Nobel de la Pau a Barack Obama.
Que l'acadèmia és sueca.
Exactament, ja ho deuria saber, ja ho deuria saber. Sí. Precisament una de les crítiques que més s'ha repetit a les últimes hores és que aquest premi arriba una miqueta massa d'hora, eh?
És el que deies, no? Obama encara no ha pogut traduir el seu discurs en fets, no? En accions concretes, com deia el ministre, tampoc en aquest cas. Sembla que el seu compromís en la lluita contra el canvi climàtic li passarà exactament això. Es veu que Obama intenta explicar que amb el front polític intern que té obert a casa per aconseguir l'aprovació de la reforma sanitària, aquest no és el moment d'obrir una altra via de confrontació amb els republicans i sembla que el seu compromís amb el canvi climàtic doncs no arribaria fins on ha d'arribar. Ara bé, no tota la culpa és dels Estats Units.
També s'ha de dir això.
Sí, José Antonio Hernández, hem parlat amb ell, és el responsable de les qüestions de canvi climàtic a Intermón Oxfam, i ell critica també l'ambigüetat de la Unió Europea en aquestes negociacions.
Por un lado hay presiones de sectores industriales y por otro lado hay políticas obstruccionistas de algunos líderes europeos. Al final estamos asistiendo a una Unión Europea que se reclama para sí misma como líder en todo este proceso de negociación internacional, pero que ejerce el liderazgo de una forma muy curiosa porque se sienta a mirar a ver qué deciden los Estados Unidos y China. Creemos que es importante que países como España, que se están situando de una manera no muy definida entre quienes están siendo más ambiciosos, como Holanda, Dinamarca o el Reino Unido, y quienes definitivamente están resultando bastante obstruccionistas, como República Checa, Italia o Polonia, bueno, pues países como España deben de dar un paso adelante y ser más coherente con sus propias declaraciones públicas.
Clar, és que fins i tot dins la Unió Europea, no, hi ha situacions força diferents. Segur que els suecs, en aquest cas, on eren nosaltres, sí que voldrien un compromís real i global a Copenhague, especialment perquè ells han fet aquesta lluita contra el canvi climàtic una de les prioritats de la seva presidència europea. Clar, estem parlant d'un país on només 3 de cada 10 cotxes que es venen actualment encara funcionen amb benzina. 7 de cada 10 ja ho fan amb combustibles renovables, sobretot amb etanol i també amb biogàs. Només la ciutat d'Estocolm, ens explicaven, a la capital, compta amb 760 quilòmetres de carril bici i encara ho consideren insuficient.
estem parlant de realitats completament diferents entre països rics i països pobres, i aquests països en vies de desenvolupament també se'ls demana un compromís en la reducció o en l'emissió de gasos contaminants.
Doncs és per això, precisament, que Intermón Oxfam, que aquest dimecres que ve organitza a Barcelona una sessió informativa sobre les negociacions pel canvi climàtic, insisteixen que són els països rics els que han de portar el pes d'aquest compromís. Tornem a sentir a José Antonio Hernández.
Quienes son los responsables de este problema y tienen los medios para actuar primero y con más ambición, tienen que comprometerse en primer lugar. Y eso significa también dedicar recursos para que los países en desarrollo puedan continuar ofreciendo acceso a la energía. Por ejemplo, solo la India tiene más personas sin acceso a la electricidad que toda la población de la Unión Europea. Bueno, la India tiene que ver cómo, la India, China, Indonesia, los países del sur, cómo tienen recursos adicionales para ofrecer el desarrollo a su población que no suponga quemar de forma masiva combustibles fósiles y además ayudas para la adaptación a los impactos del cambio climático.
Clar, és que estem posant l'Índia, la Xina, el Brasil en el punt de mira de totes aquestes converses prèvies. Al Brasil, per exemple, se li critica que no fa prous esforços per evitar la deforestació de l'Amazònia. A la Xina i a l'Índia, que han apostat pel creixement econòmic sense tenir en compte l'impacte ambiental que comporta. Ara bé, les ONG que ens diuen, doncs ens recorden, per exemple, que la Xina està apostant clarament en aquests moments per desenvolupar energies renovables i que a més no es pot pretendre que siguin els països més pobres els qui sacrifiquin les seves possibilitats de creixement, no?, amb tot aquest acord. L'acord de Copenhague, i això també ens ho deia el ministre Kalgren, la veritat se li ha de reconèixer, només sortirà si realment facilita el desenvolupament i el creixement econòmic d'aquests països. Però, és clar, ens queden menys de 2 mesos per aquesta cimera i per trobar una solució.
Evidentment, no ens podem quedar en els titulars i això és el que intentem fer cada setmana amb la Carme Colomina. A veure què passa a Copenhague, Carme. Gràcies i fins la setmana que ve.
Bona setmana a tothom.